Notícies Vespre. Karen Madrid.
El cas de la presumpta nena robada a Sabadell als anys 90 està a un pas a més a prop de resoldre's. L'exhumació del taüt del nadó aquesta tarda ha confirmat que hi havia restes. Isabel Navarro, genetista forense, ho ha explicat així des del cementiri de la Salut.
Bueno, hemos abierto el nicho, como sabéis, y hemos encontrado restos cadavéricos de un, por el tamaño, efectivamente, un neonato. Y bueno, nos hemos llevado los restos completos al laboratorio para tratar de extraer ADN e identificarlo.
Ara es procedirà a analitzar les restes del cos per obtenir-ne l'ADN i comparar-lo amb el de la mare. En cas que es confirmi que la nena no era la filla de la Carmen, s'obrirà el procediment judicial per possibles delictes de frau i segrest. L'Arc Metropolità ja ha posat en mans del govern català les seves demandes com a municipis de la segona corona. L'entitat presidida per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha traslladat al vicepresident del govern, Jordi Puigneró, la necessitat d'invertir en infraestructures a la zona i d'impulsar de forma conjunta polítiques d'habitatge. Els detalls s'abordaran en una taula política i una altra de tècnica que es constituiran en els pròxims mesos. I en esports, el Centre d'Esports Sabadell ha malgastat una oportunitat d'or per sortir de la zona de descens. Ahir l'equip arlequinat no va passar de l'empat a 0 a casa contra el Betis Deportivo, el cué del seu grup de primera ref. Ara els de Pedro Munitis són a 2 punts de la permanència abans de rebre diumenge a les 12 l'Atlètic Balears. Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora tenim una situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la P7, on trobem un quilòmetre de retencions al seu pas per Barberà en sentit sud. També a la B30, al seu pas pel mateix municipi, hi ha 2 quilòmetres de cues en sentit nord i una en sentit sud per enllaçar amb l'autopista del Vallès. I per últim trobem problemes a la C33, 1,5 quilòmetres de retencions en sentit sud al seu pas per Montcada. En canvi, ara mateix se circula còmodament d'entrada i de sortida de Barcelona.
El temps.
Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda, la temperatura ja és força suau a hores d'ara, amb aquests valors de 20 i 21 graus en molts indrets del territori. Sí que hi ha la presència encara d'alguns intervals de núvols en punts del sud de les comarques gironines i aquí també es deixa notar amb aquesta temperatura no tan alta. També la temperatura és un pèl baixa, en punts del Pla de Lleida rondant els 10 i 11 graus, però la tendència és que vagi pujant durant aquestes immediates hores i que fins i tot pugui fregar la temperatura màxima als 15 graus. De cara a la tarda han d'arribar alguns núvols prims que deixaran el cel entrenyinat, per tant, continuarem parlant d'un temps molt i molt suau i de cara a demà continuarem parlant de força estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El taüt de la presumpta nena robada a la clínica Nen Jesús, vinculada al taulí, conté restes d'un nounat. El cas que es va descobrir fa uns dies enceta un nou episodi que l'acosta a la resolució amb l'exhumació del fèretre. El vincle del nadó mort l'any 1990 es podria resoldre ara en un termini d'entre 4 i 8 setmanes. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. L'obertura del nínxol al cementiri de la Salut de la possible nena robada al Nen Jesús ha revelat que hi ha els ossos d'un nadó, com ha confirmat la genetista forense que ha participat en l'operació, Isabel Navarro.
Generalmente en los restos óseos, los huesos largos son los que, pues como un fémur o como una tibia, son los que tienen más posibilidad de darnos ADN porque es donde más se conserva, son huesos muy robustos. Cuando hablamos de un esqueleto de un neonato, donde todos son huesos muy pequeñitos, por eso nos lo llevamos todo, porque tenemos que ver, como habréis visto, ni siquiera lo he querido manipular mucho, porque eso ya lo haremos en laboratorio, y tenemos que ver qué grado de conservación tienen los diferentes huesos y cuál es el que más prestaciones o cuántos vamos a tener que procesar para poder obtener ADN suficiente.
Navarro ha considerat que el cadàver de la Priscila, que així es deia la nena, es troba en bon estat i ha calculat que els resultats de les proves del laboratori poden trigar entre 1 i 2 mesos a aparèixer. En aquest sentit, els diferents mecanismes per obtenir la seqüència de l'ADN és especialment rellevant l'ADN mitocondrial, que vincula directament a la mare amb els seus fills. Així doncs, el conjunt de les restes s'han portat al laboratori per analitzar-les, després de descobrir-les aquesta tarda a 3:45. L'advocat de la família havia advertit sentit que en casos de nens robats, una opció sol ser que es trobi el taüt buit, però en aquest cas no ha estat així. La mare de la Priscila, la Carmen, va començar a sospitar del presumpte robatori després de veure per la televisió una noia molt semblant a una altra filla seva i que per edat coincidiria amb la que presumptament va morir. La mare recorda que els metges de la clínica li van entregar un taüt tancat amb el cos de la seva filla un mes després de tenir un pare prematur.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Càritas Catalunya alerta que un 30% de la població viu en l'exclusió social. Són 2.258.000 persones, un milió més que abans de la pandèmia. El president de l'entitat, Francesc Roig, lamenta que la crisi del coronavirus només ha accentuat els problemes dels més vulnerables.
Pensem que moltes vegades tot ho ventilem amb el tema del menjar o amb el tema de la roba. No. Càritas, estem molt ja per damunt de totes aquestes situacions. Aquestes situacions són fàcils de resoldre. El tema és de l'accés als drets de les persones i, sobretot, el tema de la vulnerabilitat en l'exclusió severa.
N'ha parlat el Cafè de la Ràdio, Pere Gallifa. Bona tarda.
Bona tarda. Roig ha exposat les conclusions de l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya el 2021. Entre aquestes dades destaca que el nombre de persones amb una feina precària s'ha doblat des del 2019.
Ha baixat l'índex de l'atur, però això són maquillatges, perquè les contractacions ara, en aquest moment, són molt més indignes que no eren uns quants anys enrere.
També han detectat que les ajudes no arriben a tothom qui ho necessita. L'ingrés mínim vital arriba a un 13% de les persones amb pobresa severa i la renda garantida de ciutadania a un 28%.
És augmentar la cobertura de la renda garantida de ciutadania, és a dir, ampliar més col·lectius i complement per habitatge i eliminar barreres burocràtiques.
L'informe també il·lustra com més de 900.000 persones viuen en un habitatge insegur, 3 cops més que abans de la pandèmia, o que el 32% de les llars catalanes no tenen accés a internet. Per això demanen a les institucions que posin fil a l'agulla per evitar que la gent que pateix pobresa severa acabin cronificant la seva situació.
La FA de l'Institut Escola Virolet a Can Llong insta el govern català a complir amb el compromís de tenir enllestit l'edifici de secundària per al curs 2024-2025. La Generalitat ha d'aprovar el mes de març la partida pressupostària perquè el projecte no retardi més. Les famílies del centre, però, reclamen que els serveis territorials d'educació s'hi comprometin per escrit. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les famílies temen que les paraules acabin quedant en no res, com ja ha passat en altres ocasions. Per això han iniciat una campanya de pressió a les xarxes socials perquè el Departament d'Educació doni llum verda al pressupost per construir el nou edifici, que ha d'acollir els futurs cursos d'ESO després que l'escola hagi esdevingut un institut escola. Un dels membres de la Comissió de Reivindicacions de la FA de l'Institut Escola Virolet, Raül Gómez, avisa que si l'immoble no arriba a temps, arribarà un moment en què no hi haurà espai per a tots els alumnes. De fet, segons Gómez, la conselleria els ha dit que deixaran 2 mòduls de barracons per si de cas.
De fet, hem fet els nostres càlculs. L'edifici nou acabarà ara a l'estiu, per tant, el curs al setembre, el curs 22-23 ja es començarà l'edifici nou, perfecte, tothom cabrà allà. El problema és que d'aquí 2 anys ja no cabrà tothom. Ja els haurem de dir als fills que estiguin a l'ESO que hauran de que tornaran a barracons.
Gómez ha posat el focus en el govern de la Generalitat encarregat de la construcció de l'equipament, però també ha instat el govern de Marta Ferrés a que els facin costat. Els membres de l'AFA del Virolet recorden que si el nou edifici no es construeix dins dels terminis, hi haurà alumnes que hauran passat tota la seva vida acadèmica en barracons. En aquests moments s'està construint el primer dels 2 edificis que ha d'estar enllestit de cara al curs que ve i que acollirà les classes d'infantil i primària.
El Taulí ha repartit 130.000 euros a una 30 de projectes de recerca i innovació liderats per professionals de la corporació. Els responsables de la institució han destacat l'excel·lència de les iniciatives pensades que han estat avaluades per un tribunal format per 83 professionals. Tot plegat durant un acte que s'ha fet de forma telemàtica per la situació pandèmica actual.
Les beques Taulí, que s'atorguen des de l'any 1999, es distribueixen en 2 blocs. D'una banda, inclouen una partida de 70.000 euros per premiar projectes de recerca i innovació desenvolupats per professionals de la corporació, així com per estudiants de medicina de la UAB. De l'altra, una segona partida de 60.000 euros que aporta la Fundació Banc Sabadell i que ha reconegut quatre iniciatives diferents. Enguany, com a novetat, també s'ha lliurat per primera vegada un reconeixement a les dues millors publicacions científiques de l'any, liderades per l'I3PT. Els investigadors premiats han estat Diana Horta i Xavier Calvet i Guillem Navarra i Narcís Cardoner. El director de l'Institut de Recerca i Innovació del Parc Taulí, l'I3PT, el doctor Lluís Blanc, ha posat en valor l'esforç dels investigadors que han permès que la institució sigui reconeguda com a centre cerca.
És gràcies a l'esforç de tota la gent del Parc Taulí, de tothom, de baix a dalt, de dalt a baix, per ser que siguem reconeguts com a centre cerca. Tenir aquesta R vol dir que estem a l'elit de la recerca i de la innovació i que estem al nivell de moltes altres institucions. Per altra banda, molt merescut en el Parc Taulí.
Els responsables de l'Institut, però, no es conformen i s'han marcat com a objectiu per aquest any obtenir la certificació de l'Instituto de Salut Carlos III del Ministeri de Ciència i Innovació. El director general de la corporació, el doctor Joan Martí, es mostra optimista.
Però és important el poder aconseguir l'acreditació Carlos III. En aquest sentit, jo l'altre dia vaig tindre l'opció de poder estar amb els consultors que ens han fet una preauditoria. I la veritat és que estic molt optimista. Espero que ho aconseguim, perquè són temes rellevants de cara a consolidar el futur de la nostra institució com un gran centre sanitari.
Martí ha agraït l'esforç diari de tots els professionals del Taulí facin honor a recerca durant aquests dos anys de pandèmia i confia que en els pròxims mesos la situació afluixi i el centre sanitari pugui recuperar la normalitat.
Un primer pas serà el restabliment de part de les visites a les plantes d'hospitalització dels edificis Taulí, Albada i Centenari a partir de demà. Les visites poden ser diàries, però amb horaris diferenciats per als llits parells i senars. L'única condició és que sempre hi acudeixi el mateix acompanyant. De moment, i mentre la incidència de la Covid-19 no baixi més, les visites a les urgències continuaran prohibides. Un dia més, però, els indicadors tornen a millorar. La velocitat de contagi se situa al 0,66, el risc de rebrot als 3.836 punts i la incidència acumulada a 14 dies als 5.844 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han declarat 493 positius més i 3 defuncions.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
L'associació Arc Metropolità ha presentat les demandes dels municipis de la segona corona al vicepresident del govern català, Jordi Puigneró. L'entitat, presidida per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, vol posar a l'agenda política les necessitats d'unes poblacions que consideren sempre queden en un segon terme en comparació amb la primera corona. El d'avui ha estat el primer contacte entre l'entitat, constituïda el mes d'octubre passat, i el govern català. Farrés assegura que aquest és un pas important i considera que se'ls està tenint en compte.
Una de les coses que crec que sí que hi ha consciència és que evidentment ens hem articulat, que som un lobby des d'aquest punt de vista a tenir en compte, un interlocutor més per fer aquestes polítiques per part de la Generalitat, i que per tant això és com també nosaltres pretenem relacionar-nos a partir d'ara, no?
Entre les qüestions que demanen les poblacions de l'arc metropolità hi ha més inversió en infraestructures i treballar de forma conjunta a polítiques d'habitatge, unes qüestions que s'abordaran en una taula política i una altra de tècnica que Puigneró s'ha compromès a crear en els pròxims mesos.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El barri de Can Uriac recupera el seu febrer cultural, el primer des de l'esclat de la pandèmia. Des d'aquest dissabte fins al 26 de febrer s'han programat una desena d'actes variats, oberts tant a persones del barri com al conjunt de la ciutat. Així ho ha apuntat la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri, Palmira Gavernet, al programa Al Matí.
Som gent de Sabadell i per Exacte. Tant, crec que és un projecte pues, que tampoc ens hem de tancar només amb la gent de la barriada. Jo crec que també tenim que tindre una imatge més àmplia, no?
El tret de sortida al febrer cultural serà aquest dissabte amb l'espectacle poètico-musical A Trenc d'Alba, en record a Federico García Lorca. Serà a les 6 de la tarda al Centre Cívic de Can Uriac. Mostres artístiques, una excursió al Santuari de Caral i una xerrada sobre pensions completen un programa d'actes que arribarà al seu colofó el dissabte 26, amb la Rua de Carnaval, una rua que amb 37 anys d'història mobilitzarà mig miler de persones.
Avui també és notícia...
Mor el prestigiós dissenyador de moda Antoni Miró als 74 anys. Nascut a Sabadell, els seus dissenys van pujar a les passarel·les més prestigioses del món. L'any 1968 va obrir la seva primera botiga a Barcelona, mentre que el 1976 va crear el seu propi segell, Antoni Miró, de roba per dona i per home. Al llarg de la seva carrera va ser reconegut amb el Premi Cristóbal Valenciaga, els Premis Laus de Plata, la Medalla FAT i la Medalla d'Or de les Belles Arts, aquest últim el 2002. I el Museu d'Art organitza un taller familiar per aprendre a interpretar obres d'art. Serà diumenge 6 de febrer a les 12 del migdia. Viu l'art contemporani per facilitar la comprensió d'aquest tipus d'art. Estarà obert de forma gratuïta i s'emmarca en el projecte Passaport Adonauta i s'adreça a famílies i públics de totes les edats. El Festival Ambassat amplia la seva llista d'artistes confirmats per l'edició del pròxim 20 i 21 de maig.
Que casualidad que te he encontrado.
Por aquí, ¿cuánto ha pasado?
Entre els nous noms hi ha el del productor de Rosalía, Aitana i C. Tangana, Alice, que sentim de fons. Vindrà a presentar el seu nou disc. Un altre dels convidats és Rodrigo Cuevas, un artista multidisciplinari que ja va passar pel Festival Grec l'any passat. S'hi sumen la cantant catalana de pop anglès Carlota Flaner i els Beyond en Zero. En la vessant electrònica avui s'ha confirmat la presència de Sonido Tupinamba, un habitual del certamen, Bonité i els francesos Acid Arab. Completen les noves incorporacions la Madrid Llenyes Xejo, la terrassenca Cora o el grup de rock and roll clàssic Mujeres. El director de l'Ambassa, Arnau Solsona, assegura que és un cartell del qual els espectadors n'estaran molt contents.
Tornem a apostar per un cartell jo crec que porta el nostre públic a esforçar-se una mica, però que de ben segur estareu contents tot aquest 2022-2023 d'haver pogut veure per primera vegada a l'Ambassa tots aquests artistes que estan pujant.
Amb tots ja són una vintena els confirmats del Festival de Música Independent del Vallès, que repetirà l'amfiteatre del Parc Catalunya com a ubicació. Aquest cop, però, ho farà amb tres escenaris i sense cadires.
Hi ha programes difícils.
Xocolata del lloro, això, eh? Iau.
Altres que instrueixen.
Jo sempre estic disposat a fer alguna infidelitat de tant en tant.
I alguns que són un lloc de parada.
El port de Sabadell, és a dir, Barcelona, també s'ho mereixeria, eh?
Però cap d'aquests és el nostre.
Ferrea Quartín de Cau.
El Dia Mundial de la Ràdio tornem a obrir el casino dels senyors.
On poguéssim estar tots dos solet i tal com Déu nostre Senyor ens va portar en aquest món.
Reserva la teva taula el diumenge 13 de febrer a les 9 del vespre.
Un programa fet per poca vergonya.
Hi ha molt traïdor en aquest món de la ràdio, molt traïdor.
Hola, som Sabadell Viatgera, una associació d'agències de viatges de Sabadell que neix sota el convenciment de que unides som més fortes. Som un referent a Catalunya, amb un ampli ventall de viatges i experiències, turisme responsable, sostenibilitat i bon servei. La nostra diversitat dona més alternatives i adaptem els viatges a les noves necessitats sanitàries. Per un 2022 ple de viatges amb Sabadell Viatgera. Informa't a sabadellviatgera.org.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
El Congrés dels Diputats ha convalidat per un vot de diferència 175 a 174 la reforma laboral acordada entre el govern espanyol i els agents socials. La flexibilitat interna, la ultraactivitat indefinida dels convenis i la limitació de la temporalitat són alguns dels grans canvis de la normativa que l'executiu estatal defineix com a històrica i que les organitzacions empresarials i sindicats reclamen als diputats que rectifiquin sense tocar ni una coma. Cristina Torra, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres a Catalunya, diu que la reforma laboral fa guanyar drets als treballadors.
Perquè aquesta reforma, netament, fa guanyar drets als treballadors. Erradicarà la principal precarietat dels treballadors que tenim avui dia en el mercat laboral, que és la temporalitat abusiva. Per altra banda, recupera els drets de la negociació col·lectiva, una negociació col·lectiva debilitada amb la reforma del 2012 i que, a més, va provocar una devaluació salarial molt important en aquest país.
La reforma està en vigor des del 29 de desembre passat.
Fora de Sabadell i la comarca.
Pau Juvillà no pot votar en el ple que debat el dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat sobre el seu escó. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicat a l'inici que no ha acceptat la delegació de vot que havia fet la CUP perquè podria incórrer en un conflicte d'interessos en ser persona interessada en el contingut de l'únic punt de l'ordre del dia. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que l'ús obligatori de les mascaretes al carrer s'acabarà properament. Està al caure, ha apuntat textualment. En aquest sentit, ha afegit que aquesta és una pandèmia principalment d'interiors i, per tant, no té sentit portar la mascareta a fora. La Comissió Europea proposa que el certificat Covid estigui vigent per viatjar per la Unió fins al juny del 2023, un any més del previst fins ara. Des de l'organisme justifiquen la demanda a la incertesa que encara hi ha sobre el comportament del coronavirus aquest 2022. I per últim, el Banc Central Europeu no descarta pujades dels tipus d'interès aquest any, però la decisió no es prendrà de forma precipitada, ho ha expressat avui la presidenta de l'organisme, Christine Lagarde.
Esports.
El Centre d'Esports Sabadell ha perdut la primera opció per sortir del descens. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Tot i que ahir visitava la nova Creu Alta el cué destacat del grup, el Betis Deportivo, els de Pedro Monitis van estar molt espessos i no van passar de l'empat sense gols.
Sí, tot i que van ja 6 jornades consecutives sense perdre, la imatge va ser molt pobra i l'ocasió més clara va ser tot just una centrada xut de Jacobo a l'inici del segon temps que es va estavellar la creueta. Tot i tenir un nivell molt pobre, el filial bètic també va gaudir de les seves opcions de guanyar. Monitis demanava en roda de premsa a no fer un gran massa d'aquesta destrampada.
La motivación es interna, es de ser cada día mejores, sabiendo que esto es fútbol y que no nos podemos cortar las venas cuando no salgan las cosas a pedir de boca o no estemos brillantes, ¿no? Ni creer que somos altos, guapos y con los ojos azules cuando las cosas van con una dinámica positiva, ¿no? O sea que yo entiendo que esto es fútbol, que es un espectáculo, que la gente lo tiene que vivir con esa pasión. Los que estamos aquí dentro sí que no podemos perder la objetividad.
El Sabadell no abandona l'antepenúltima plaça, ara amb 23 punts i a 2 de l'Atlético Sanluqueño, l'equip que delimita la salvació. Diumenge al migdia, novament a la nova Creu Alta, el Sabadell tancarà la successió de partits en els últims dies contra l'Atlètic Balears. Al descans es farà un homenatge pel 250 aniversari del barri de la Creu Alta, conjuntament amb el Creu Alta Sabadell Handbol, el Futbol Sala Sabadell Femení i el Creu Alta Bàsquet.
Un partit on podria debutar el davanter Jonander González Dopi, que avui ha passat la revisió mèdica i ha fet el seu primer entrenament a la nova Creu Alta. Per sisena vegada, Can Llong organitza a partir de demà la Copa del Rei de Waterpolo masculí a les seves instal·lacions. L'Estrelpool Natació Sabadell, favorit per arribar a la final, debutarà l'última eliminatòria de quarts de final contra el Mediterrani.
Com al 2012, el club tindrà la sempre complicada missió d'acabar amb una dècada d'hegemonia al torneig del CAO de l'Atlètic Barceloneta, tot i que dimecres l'equip de Quim Colet ha de jugar la tornada de les semifinals de l'Eurocup. El tècnic ha demanat no pensar més enllà del medi.
Que estigui tan a prop d'aquest partit, tres dies de competició, si és que, evidentment, anem progressant. No ho dono per fet ni molt menys, vull dir, ho tindrem de que puguem arribar a la final. Vull dir, es tindrà que treballar, torno a repetir, el primer dia i el focus està en Mediterrani.
La resta d'eliminatòries de quarts són el CNB Mataró, el Sant Andreu Barceloneta i l'Etxeide Terrassa. L'Estrelpool Medi es podrà seguir des de 6:15 de la tarda en directe a Ràdio Sabadell. En cas de passar, tant la semifinal de dissabte com la final de diumenge tindrien lloc a les dues.
I el femení de l'Estrelpool, Pau, va saldar amb victòria el seu compromís d'ahir a la nit a la Divisió d'Honor.
Sí, triomf per 6-12 a la piscina del Club Natació Sant Andreu en l'últim test abans de l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga. Amb aquest triomf, el club obre un forat de 5 punts al capdavant respecte al Mataró i pot deixar per cada la Lliga durant uns dies per pensar en aquesta cita europea, com ho fa, per exemple, la portera Laura Ester.
Ja serà molt difícil, jugarem a la piscina coneguda, és la piscina, jugant a la piscina d'Olimpiakos, i serà una guerra. Al final, anar allà sempre a Grècia tenen molta afició, però bueno, si nosaltres anem amb moltíssimes ganes d'anar allà, portar un bon resultat i després veure què passa al segon partit aquí.
Si no hi ha contratemps amb els PCR, l'Astralpul femení viatja demà a Atenes amb tota la plantilla a disposició del tècnic David Palma i dissabte, a un quart de vuit del vespre, hora d'aquí, disputarà aquest partit d'anada dels quarts de final de l'Eurolliga contra l'Ètnikos grec.
L'Oar Gràcia ha perdut dues de les seves puntals de l'equip de la Divisió d'Honor Plata Femenina d'handbol. Gabriela Romero i Paula Martín abandonen la disciplina gracienca per signar, respectivament, pel Morvedre de la Divisió d'Honor i el Balonmano Salut Tinerfeny.
Totes dues, que acumulaven més d'un centenar de gols, havien arribat a l'estiu al carrer Bocaccio per reforçar el sènior femení. En el cas de la brasilera Romero, ja venia del San José Obrero, de la Lliga Guerreras Iberdrola. Són declaracions a l'Hotel Suís.
No me lo esperaba la invitación para volver a Iberdrola y ha pasado todo muy rápido y no, si soy sincera, no sé cómo valorarlo, la verdad, todavía. Pero no creo que ha sido como un trampolín, ¿no? Pero creo que ha sido mismo como un momento muy importante porque aprendí mucho. Entonces creo que ahora mismo solo pude aceptar la situación de volver a jugar Iberdrola por todo lo que aprendí en el OAR, que me siento preparada para enfrentar mis nuevos objetivos.
Tot a les portes de jugar aquest dissabte, un quart de set a la pista del Joventut Handbol Mataró.
En canvi, un OAR que ha hagut d'ajornar el partit de dissabte del masculí de Primera Nacional contra el Bordils per positius a les files verd-i-blanques. Demà divendres a 8:15 es durà a terme l'assemblea de l'entitat amb convocatòria d'eleccions a la presidència. Per la seva part, el Creu Alta Sabadell, cué sense puntuar, torna a l'acció després d'ajornar la visita a Sant Joan d'Espí, rebent diumenge a 12:15 a Cal Balsac, al Poble Nou. I el grup Zarraona juga avui partit de tercera ronda de la Copa Catalunya de Futbol Sala a Castellà, enmig d'una profunda crisi a l'entitat. L'arribada de l'exdirector esportiu de l'Amics del Pou, Cinto Aranda, ha provocat que la plantilla s'hagi hagut de renovar correcuita.
En els últims dies han plegat el coordinador Xavi Girvent i la majoria de jugadors en desacord per aquesta decisió de la directiva. En l'últim compromís a tercera divisió, on són coers destacats del grup 1, els arraonistes es van presentar a Canet amb només 3 jugadors, 2 d'ells juvenils, i el partit es va haver de suspendre, finalment. Manel Muñoz continua sent el responsable a la banqueta.
A partir del partit de Canet i dilluns, doncs és Cinto el que tira l'agenda, com aquell qui diu, i aconsegueix formar un equip per avui. Sí que és cert que és com aquell qui diu, un meló per obrir.
A 9:15 de la nit arrencarà a Castellà aquest duel comarcal de la Copa Catalunya.
El femení de vòlei del Club Natació Sabadell té aquest diumenge una autèntica final en la seva lluita per salvar-se a Superliga 2. Les d'Alberto Avellaneda, penúltimes i en descens, visiten la pista de l'Esplugues, l'equip que tenen just per sobre i que delimita la permanència.
Amb el sorprenent últim triomf a casa contra el Sòria, el club s'ha situat a només un punt de les del Baix Llobregat, les quals, això sí, encara tenen un partit pendent. Ana Jiménez Morcuende, capitana nedadora, espera que aquest últim 3-0 sigui un avís a navegants.
La resta d'equips, quan vegin un 3-0 Sabadell-Sòria, puguin dir, hòstia, què ha passat aquí? Cuidado, no? S'han despertat, han arribat, i ojo amb el que poden fer ara. Llavors, sí, és un partit difícil, evidentment, tots dos equips ho donarem tot, però venim de guanyar Sòria i crec que ens donarà aquest punt de confiança que estàvem necessitant.
El partit arrencarà diumenge a 4:00 a les Moreres. El dia abans serà el torn del masculí, que també juga a domicili després de l'última victòria a casa contra el Muro, que ha deixat força encarrilada la permanència. Jordi Fernández n'és l'entrenador.
Realment és el primer partit de veritat que realment podíem aconseguir la victòria. Ara venen un seguit de partits, 5-6 partits que són una mica la lliga del nostre nivell. Jo quan vaig tornar em van tocar tots els de dalt i vam competir bé, però era molt complicat. I ara jo crec que jo em plantejo guanyar 3-4 partits. Espero que surti bé.
El primer d'aquests rivals és el Mediterrània de Castelló, 5è classificat, però lluny dels millors. El partit començarà dissabte a 5:00.
I acabem amb un apunt de ciclisme perquè David de la Cruz ha perdut 46 segons a la segona etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana.
El ciclista sabadellenc de l'Estana s'ha vist afectat per un problema mecànic a 10 quilòmetres de l'arribada i ha cedit la desena posició de la general. Ara és 22è a 1 minut i 47 segons del belga Remco Evenepoel. El triomf a l'esprint ha estat novament per un ciclista del Quick Step, el neerlandès Fabio Jakobsen. Demà tindrà lloc l'etapa reina de 156 quilòmetres amb l'ascensió final a les antenes del Mike Moore.
Menys d'un minut per 8:15 posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 3 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de 8:00 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de tenir un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.